Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Quart d'onze del matí. La setmana que ve, a partir del 2 d'abril, està previst començar, bé, si algú de vostès, i encara si sempre ho ha tret pel que els explicarem a continuació, doncs, sens dubte, podrà formar part del quòrum d'aquest curs d'arqueologia que començarà la setmana que ve al Centre d'Adults, impartit per Joan García Targa. No és el primer cop que Joan García Targa s'hi posa en un curs. Bé, xerrades n'hi ha hagut moltes, xerrades que han acabat esdevenint cursos també a partir de l'interès, sembla que molt evident, de molts sitgetans pel que és el món de l'arqueologia, del passat arqueològic o de tot aquest patrimoni del qual n'hem parlat molt sovint. No només parlarem d'aquest curs d'arqueologia, sinó encara ens quedaven serrells pendents d'altres ocasions que havíem tingut amb nosaltres en Joan García Targa. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El darrer cop va ser el novembre passat.
Sí, crec que sí.
Amb el congrés de Cultura Maia, que es va celebrar a l'edifici Miramar.
Exacte. Bueno, jo volia senzillament comentar que va anar molt bé, tot i la vaga de la Renfe, que va ser un hàndicap a superar, però bueno, com que va ser un mes, però va ser, jo crec que molt interessant per la gent que va venir, tant la gent com a ponents com la gent d'assistents. Va haver-hi un ambient molt agradable, va haver-hi molt de diàleg. Sitges ens va oferir uns dies fantàstics de temperatura, de climatologia, per menjar fora, etc. Es van fer unes guies als museus que van ser molt atractives. I bueno, i ara estem ja en un procés que ja no és tan divertit, sinó que ara estem precisament corregint, fent el que es diu les galerades, de les correccions de les ponències presentades pels diversos investigadors nacionals i estrangers, i que donarà com a conseqüència, amb el marge estipulat o normal, la publicació corresponent. I per tant, des d'aquest punt de vista, vull agrair a tota la gent que es va implicar, tant del consorci com del mateix edifici Miramar, com del propi ajuntament, patrocinadors, etc., tota la seva ajuda i suport, no únicament econòmic, que també, però a nivell de gestió i d'ajuda per dur a terme aquesta activitat.
El resultat fins i tot podria donar peu a la celebració d'un altre esdeveniment d'aquest tipus, si no...
Bueno, normalment la Societat Espanyola d'Estudis Maies, que és la que organitza aquests esdeveniments culturals, va canviant de seu. Aleshores, aquí es va fer una proposta, de fet Sitges va ser la primera vegada que es feia en un lloc que no fos capital de província.
D'acord.
Aleshores, la propera està pensat per fer-ho a Granada. S'ha fet a Pamplona, s'ha fet a Girona, a Madrid, etc. Per tant, Sitges va ser la primera que no era capital de província.
Entesos.
Però tothom va estar molt content perquè, insisteixo, va anar molt bé, va haver-hi un ambient molt agradable i la climatologia va ajudar.
Clar que aquí diu que no a Granada, no?
Clar.
Gràcies.
Clar, Granada, encara que no t'interessi l'arqueologia maia, té molts atractius. A més, jo he viscut a Granada, un petit, amb la qual cosa, doncs clar. pots dissimular
i
perdre
per la medicina. Dues qüestions abans de passar al curs d'arqueologia i que segurament també poden vostès tenir una opinió per part d'un arqueòleg, perquè les darreres notícies, home, ens porten a Empúries i a l'Escolapi i a tot el que s'ha mogut allà per recuperar una part del passat que sens dubte ara fa goig de veure, no?
Clar, Empúries és un lloc emblemàtic, és a dir, 100 anys és un lloc emblemàtic des de com a base de l'arqueologia catalana, com a lloc representatiu, com a lloc gran i molt important, no únicament de l'arqueologia, sinó de la cultura, no? És el punt per al qual van començar a entrar totes les influències de la Mediterrània a Catalunya i a la península Ibèrica, i a part és un lloc que té una ocupació ibèrica, grega, romana, tardana, va ser un arquebisbat, és a dir, és un lloc molt important a nivell de la història de Catalunya, o és un dels llocs molt importants i emblemàtics, ara que s'està celebrant els 100 anys de les intervencions arqueològiques, a les quals han intervingut des de projectes catalans, projectes d'arreu de l'Estat, projectes estrangers, investigadors de tot arreu, hi ha becaris, hi ha intervencions a l'estiu que treballen molt variopinta de diferents parts, perquè clar, no únicament és la part arqueològica, sinó que és la part convivencial.
Fem un parèntesi aquí. Fa 100 anys, com deurien treballar aquells primers arqueòlegs?
Bueno, jo no sóc gaire d'opinar, perquè d'aquí 100 anys opinaran sobre el que fem nosaltres.
D'acord, però em pregunto si en el fons o no en el fons deuria ser molt diferent de com es treballa ara.
A veure, ara hi ha una metodologia i una rigorositat en molts aspectes a nivell de registre, és a dir, es prenen moltes fotografies, plànols, alçats, hi ha uns sistemes avui tècnics o tecnològics fantàstics que abans no hi havia. Abans et refiaves més...
És a dir, un protocol d'actuació que sempre exacte, el mateix, exacte. O acostuma a ser sempre el mateix.
Clar, hem de pensar que l'arqueologia com a formació universitària comença als anys 40, 50. És a dir, tot l'anterior és a base de sentit comú, de registre, d'experiència i de gent molt preparada en altres àmbits que ho van aplicar a l'arqueologia. El que sí que hi ha en molts d'aquests arqueòlegs anteriors, diguem-ne, a la fase científica pròpiament dita, és la formació artística. Per exemple, molts d'aquests arqueòlegs sabien dibuixar molt bé, feien uns dibuixos fantàstics, cosa que avui dia la majoria dels arqueòlegs saben dibuixar lo justet, jo m'incloc en el tema.
Aleshores, segurament no els fa cap falta perquè tenen altres possibilitats de documentar tot allò, no?
Un registre en vídeo, en DVD, en imatges de satèl·lit, un ventall de possibilitats molt diferents, no? Però jo crec que a la mesura de les seves possibilitats van fer un registre molt adient, excepte casos, evidentment, no? I per tant és de respectar i de considerar, no?
A partir d'aquesta consideració també, i potser mereixem molt de tema o potser no, ara que la Generalitat és a punt d'aprovar aquesta llei per l'exhumació de les tombes de la Guerra Civil, d'alguna forma això també és arqueologia.
Evidentment, mira, en casos com a Guatemala, per exemple, o a països on hi ha hagut aquestes espantoses guerres civils recents, els que s'encarreguen d'exhumar les restes són arqueòlegs.
Són arqueòlegs.
És a dir, als Estats Units també l'arqueologia com a tal no existeix, és antropologia. Aleshores, quan veiem sèries com el CSI, per exemple, sí, aquestes tasques a Guatemala, a Honduras, a Chiapas, etc., la fan arqueòlegs. És a dir, l'exhumació de restes humanes fruit de guerres civils recents, recents estem parlant de finals dels 80, dels 90, la fan arqueòlegs. És a dir, apliquen un mètode arqueològic a restes molt recents.
Perquè la metodologia en el fons és la mateixa.
La metodologia és la mateixa, és a dir, es quadriculen les restes, es prenen les mostres, es prenen la fotografia, es fan les associacions físiques i espacials corresponents, és a dir, és el mateix mètode que veiem a les sèries aquestes que estan tan de moda, no? Que en aquell cas, òbviament, la tecnologia de què disposen aquestes agències d'investigació especialitzades i els recursos econòmics és molt més alt que la majoria de projectes d'investigació, però en alguns casos col·laboren. És a dir, en alguns casos, quan tens restes estranyes o el que sigui, te'n vas amb un forense, amb un patòleg, amb un paleopatòleg que t'expliqui quines evidències.
És a dir, l'arqueòleg actua en el procés inicial, correcte, per dir-ho d'alguna manera, sí, i després hi ha altres especialistes que han de certificar, òbviament...
L'arqueòleg no pot saber de tot.
No, està clar.
Tens amb un topògraf que fa la topografia, amb un arquitecte que fa reconstruccions, i en el cas de tombes, siguin antigues o recents, tens especialistes amb diferents branques de la medicina forense que et poden ajudar a esbrinar des de les causes de la mort, fins a quant de temps fa, fins a altres molts aspectes que són molt interessants a l'antiguitat, però molt més en casos recents.
Mm-hmm. No sé si dic aquesta presència mediàtica, diguem-ne, de variacions, que afavoreix o perjudica el coneixement de la tasca dels arqueòlegs.
Jo crec que tot el que sigui informar sobre les tasques d'altres professions crec que és interessant, perquè ajuda que els altres valorin la teva feina. El que passa és que, bueno, una cosa és quan es fan sèries, diguem-ne, serioses.
Sí, sí. Deixem de banda que estem parlant d'una ficció, eh?
Exacte, i una altra és quan és pura ficció, pura i dura, que dius, bueno, és que això no té res a veure, no? Però això passa en totes les professions.
Està clar.
Quan tenim, ara estem a punt de que surti Indiana Jones, i clar, continua seguint un personatge que va ser mitjanament veritat amb el seu temps, però que avui dia és completament anacrònic. El que passa és que hem de valorar la seva vessant
aventurera,
no científica.
Per qui no hagi posat mai els peus en un jaciment arqueològic, pot començar per Empúries, pot començar per Tarragona, per Olèrdola.
A veure, per proximitat, si és de Sitges, el millor és que vagi a Olèrdola, que té un ventall d'èpoques molt interessant, i Olèrdola també és un jaciment emblemàtic. És a dir, a Catalunya potser hi ha, per una banda, Empúries, que parlàvem, Olèrdola també és un lloc que no sé si porta alguna cosa menys de 100 anys, però també té una tradició arqueològica molt important, Tarragona, i serien bàsicament els tres referents, no? Així com a grans jaciments. No?
Vull dir, perquè si moltes vegades tots aquells que s'acosten a un jaciment arqueològic, encara que sàpiguen que evidentment no veuran grans estructures, com a mínim que puguin veure quelcom que no els doni la sensació
que
són quatre pedres, no? Aquesta eterna frase de vas a veure pedres.
No, en el cas d'Empúries, a veure, tot i que és difícil la interpretació de les restes, perquè hi ha molta superposició, sí que van fer fa temps, i no sé si l'han canviat o és el mateix, un audiovisual fantàstic que t'explica a partir d'unes cartes de entre l'emperador Adrià i un amic, si no em recordo malament, com era la ciutat i com va de viatges. Arran d'aquest audiovisual et va introduint el procés de la ciutat, no? Aquests audiovisuals ajuden molt tant els no coneixedors del món històric com els coneixedors també a entendre millor les restes, no? Perquè a Empúries, clar, hi ha una densitat de cultura entre el segle VI i l'actualitat fins i tot molt intensa, i és molt difícil de saber
que així de cop i volta
assumir tot aquell, és com quan vas a Roma o quan que dius, bueno, per favor
m'ho podeu donar amb una mica més,
m'ho podeu estructurar.
És més fàcil Olèrdola en aquest aspecte?
Jo crec que
sí.
Olèrdola és més clar perquè en alguns casos a Empúries tens el mateix espai superposat de les estructures, aleshores és difícil d'entendre. A Olèrdola tens per una banda la part medieval, per una banda la part que seria del bronze final, és a dir, de finals del segon mil·lenni i inicis del primer abans de Crist, tens la part ibèrica, tens la part romana, tens les canteres, està tot com, diguem-ne, com més clarificat per la gent no entesa. El primer any del curs d'arqueologia d'adults vam anar a Olèrdola precisament. Per proximitat i per claretat també, no?
Que tampoc sabem si és un indret on s'hi vagi molt sovint. Si anava molt abans, els escolars s'hi anava molt a Olèrdola, però
sí. no sé si ara continua anant, però a veure, jo crec que és un lloc, a part de que t'agradi, no, és un lloc bonic. Amb un dia de sol és molt agradable, veus Montserrat davant, està a prop, tens un museu que és atractiu, tens una infraestructura, tens audioguies, fan teatralitzacions a l'estiu. És a dir, que està ben treballat per part de la gent del Museu de Vilafranca, no?
El que està clar és que l'arqueologia, no sé si dir que cada vegada interessa més o no ha deixat mai d'interessar.
Jo crec que sempre hi ha un col·lectiu de gent interessada en tot el que sigui patrimoni en sentit ampli. Parlem des de qüestions de patrimoni ecològic o natural, patrimoni arquitectònic, ara parlàvem del Manicel o del Cau Ferrat, o patrimoni arqueològic en el sentit dels teus avantpassats més remots, tant a nivell local com a nivell més extens, no? I sempre hi ha hagut. El que passa és que en moments puntuals hi ha una repuntada, pel que sigui, per notícies, per qüestions audiovisuals que surten, i en moments altres, bueno, doncs és més fluix. Jo crec que sempre, jo ara per exemple, des de fa un parell d'anys dono cursos a la UOC. Hi ha molta gent interessada en qüestions d'arqueologia, en aquest cas jo dono coses d'arqueologia maia, i, bueno, i que sempre tinc grups de 38-40 alumnes, no? Que donen una feinada de considerable, no? Però vol dir que la gent, tot el que és patrimoni, si se l'intenta enfocar de forma atractiva, sense ser massa descriptiu i més interpretatiu, donant les possibilitats de parlar, de veure, d'interpretar la seva manera de plantejar problemes, per què s'han de conservar les coses, per què no, quina importància té, tot això a la gent li atrau, perquè al cap i a la fi és el seu...
No tot és Egipte ni tot és Roma.
Evidentment, o sigui, evidentment, i en aquest sentit es fan les coses, no? O sigui, està molt bé saber dels maies, o d'Egipte, o de la Xina, o dels... però també tens unes restes al voltant teu, o a Almeria, o a Terol, que són interessants.
Tot això va començar com unes xerrades puntuals, i sí, cada vegada en Joan García Targa ha de plantejar cursos més aviat que xerrades, eh?
Bueno, la idea és que cada any, o sigui, això va ser una proposta que jo vaig fer fa un temps a l'Ajuntament, l'Ajuntament ho va agafar i em va dir que endavant, que miréssim a veure si funcionava, i hem fet 2 anys d'aquest curs d'arqueologia dins
l'escola del centre d'adults,
del centre d'adults, no? Llavors, el primer any va ser de tipus molt general, hi ha coses de per aquí, i molt, molt divers. L'any passat, tot i una sèrie de problemes a nivell personal que van incidir amb el curs, es va pretendre fer precisament això, una mica de Mesopotàmia, Egipte, Grècia, tal, per també fer un tast extern. Aquest any la idea era fer coses de la península Ibèrica, perquè crec que és interessant. Agafar una sèrie de llocs referents, més enllà d'explicar les pedretes, explicar la seva significació com a Tapuerca, com Los Millares, és a dir, una sèrie de llocs que també a la gent li poden sonar si ha viatjat una mica per altres comunitats autònomes, i que crec que és interessant, perquè en alguns casos s'està actuant de forma interessant, musealitzant-los, interpretant-los, fent DVDs, és a dir, s'està donant una significació important, no? Més enllà de la cosa pura arqueològica, no? Que pot ser més de minoria.
Sembla que una de les obsessions dels arqueòlegs és aquesta capacitat per poder donar a entendre de la forma més clara i rigorosa possible.
A veure, en el meu cas allò, sí, en el meu cas sí, perquè jo entenc que les coses s'han de poder explicar, o sigui, que les entenem en congressos molt concrets, un grup reduït de persones, està molt bé, i que traiem una publicació científica està molt bé, igual que hi ha d'altres, moltes branques, però l'interessant és que la gent les entengui. O sigui, l'interessant és que tu puguis parlar pues de l'arqueologia de Sitges i ho facis amb un llenguatge que s'entengui, que la gent entengui què es va fer el vinyet, què es va fer mirar el peix, per què es fan les coses, com vivia la gent, o sigui, tot això representa un esforç per molts arqueòlegs, no? Perquè estàs acostumat a un altre llenguatge, amb un llenguatge potser més tècnic, que moltes coses s'obvien perquè ja s'entén que va adreçades a un públic que no cal que li expliquis què és això, què és allò, tal, perquè ja l'entén, no? Llavors, a mi, amb el meu cas personal, sempre m'ha interessat molt. De fet, fa anys que no únicament aquí, òbviament, sinó a Mèxic fa un parell d'anys que també dono cursos de gestió de patrimoni cultural, amb models tant americans com europeus. I la gent també està molt interessada, perquè, clar, el patrimoni en sentit ampli és d'alguna manera part de la nostra convivència diària, no? O sigui, des de l'ecològic fins al natural, el patrimonial, l'arquitectònic, o sigui, et topes amb això a la teva rutina diària.
Quan un va pel món hi ha un model anglosaxó de fer entendre les coses?
Sí.
Sí.
Sí, ara ho parlàvem, no? Quan vas a segons quins països, clar, la sensibilitat pel patrimoni no és una cosa que s'inventi ni que un se l'injecti amb una xeringa, no? És a dir, és part d'un bagatge cultural que té una societat o un país que arran d'aquest treball de formigueta de molts anys al final veus les respostes, no? En aquest país, Espanya en general i Catalunya en particular, veus que ara sí que es comença a potenciar des de fa uns anys, no? Però la sensibilitat també del patrimoni és difícil. És difícil perquè fins i tot a l'hora de buscar patrocinadors, sponsors, digue-li com vulguis, no ho veuen com una cosa rendible, ho veuen com una cosa complexa. El patrimoni sona a gastar diners, a problemes, moltes vegades i poc més. En canvi, en altres països, amb una major sensibilitat cultural en general, no únicament de patrimoni, sinó en general, veus coses que dius, ostres, quina enveja, no? Com el que dèiem ara, no? Al sud de França, pues, en un lloc que van trobar uns fons romà, han fet una instal·lació fantàstica que pots veure els fons, pots veure tot el procés de com feien les cases, han restaurat cases de com es feien, pots porten a les escoles i els hi expliquen com feien el fang, com feien, o sigui, és a dir, tot un procés que és interessant de veure per la qüestió pràctica, no? La qüestió de la metodologia de treball, la qüestió d'això, que podria ser d'arqueologia, podria ser de qualsevol altre tema, en aquest cas és d'arqueologia, no? Perquè és molt és interessant, no?
Ens ha posat sobre la taula dos exemples, en Joan García Targa, el Vinyet, sí, va ser un d'aquells exemples que precisament van tenir un sponsor,
sí,
per poder-se obrir i tancar, sí, aquell jaciment. I en el cas de Mira el Peix, com ha quedat això?
Bueno, es va obrir en aquell moment, es van fent esforços, però és un tema recurrent.
És recurrent, tenim, recurrent.
Però bueno, jo crec que és el problema que comentem sempre, no? Està molt aïllat, està lluny del centre, també és propietat privada, amb la qual cosa s'ha de tramitar una sèrie de qüestions. Però bueno, jo en aquest cas l'any 92 vam acabar l'última campanya, o sigui que ja ha plogut.
Sí, i tant.
Ja ha plogut molt, i per tant suposo que abans o després podrà fer alguna cosa. El que passa és que bueno, pues, no depèn de mi, depèn de mi presentar alternatives, projectes, etc. Però clar, després depèn de les institucions afectades.
Vist des de fora, un professional, com creu que s'hauria de restaurar o recuperar la masia de Mira el Peix?
La masia, bueno, el problema de la masia, o sigui, de la part de baix,
sí,
és que està molt fet a caldo, per entendre'ns i parlant en llenguatge vulgar. El que es sol fer en aquests casos, quan està una mica millor, és fer un estudi arquitectònic, fer un estudi a nivell de la documentació que existeix, que suposo que deu existir, i sobretot fer l'estudi arquitectònic, és a dir, que et vingui un arquitecte amb sensibilitat pel patrimoni, que no són tots, i que et faci un pla de viabilitat, és a dir, tal com estan les restes actualment, quines intervencions es podrien fer que per una banda respectessin l'estat original, que suposo que òbviament deuen haver fotos de quan estava millor, i també quina funció se li pot donar, és a dir, tu la tens restaurada però molt bé, li has de donar un ús, és a dir, no sé si un ús, per exemple, d'un centre cívic en aquella zona,
no, o com es deia, d'una escola d'hostaleria o de restauració, etcètera,
és a dir, el patrimoni
ho quan... dic per si de, molts poden pensar, home, tal com està millor reconstruir-la de vell nou i tirar-la, o no sempre es fa així, sinó
no, no
que hi ha moltes possibilitats de fer...
No sempre es fa així, el que passa és que s'ha de fer, insisteixo, un projecte de viabilitat, és a dir, tenim aquests restos així, tenia aquestes característiques arquitectòniques o tècniques, té uns valors, la que és la torre defensiva, etc. Anem a veure quins plans de viabilitat es poden fer en funció també de quina funció se li ha d'otorgar. Això ha de passar, és a dir, el projecte que es fes de viabilitat hauria de passar per una comissió de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat, que és la que tindria que dir, doncs, bueno, això amb el projecte que m'esteu presentant és respectuós amb el patrimoni, està, doncs endavant. O dir, no, escolta, mira, això és una... això no respecta això, i estem fent una cosa, diguem-ne, contra natura, dintre del que és l'edifici en si mateix, no? Per tant, és un procés.
La resta del que hi ha allà s'aguanta més o menys bé?
Jo vaig pujant. Torno a insistir, moltes vegades penses que és millor no començar les coses si no s'han d'acabar. Aleshores, a vegades bueno, doncs es comencen una mica amb molta empenta, allò d'arrencar de cavall per a de burro, no? I a vegades és contraproduent, no? Però bueno, la situació és la que és, no? És a dir, es van començar, es van fer tres campanyes, es van recuperar una sèrie d'objectes, que s'han fet una sèrie d'exposicions, s'han fet difusió, s'han fet publicacions científiques de tot tipus. Ara l'únic que falta és poder continuar amb el procés pròpiament d'excavació i dir, bueno, anem a acabar el procés, que podrien ser 2-3 anys i no sé quants projectes hi he fet ja, un munt, entregats als diversos responsables municipals d'aquest ram, no? I bueno,
perquè l'ideal per allà què seria?
A veure, l'ideal amb el beneplàcit, diguem-ne, del propietari seria acabar-la d'excavar, restaurar-la i ballar-la. De tal manera, que fins i tot fa anys vaig fer un màster de museografia, hi ha un projecte de musealització d'allò, de consolidació dels murs, d'explicació amb una sèrie de panels, etc. Clar, tal com ho tens ara no et serveix per res, és a dir, ni està acabat d'excavar, ni es pot visitar, que s'entengui.
I la zona ha canviat també molt,
clar, la zona ha canviat
en
molt,
els accessos, en tot plegat.
Clar, tot això, clar, és a dir, si tu tens un bé patrimonial allà i el vols aprofitar perquè els nens vagin, per exemple, a l'excursió, i tinguin un dia d'esbarjo i a més aprenguin alguna cosa del seu passat,
que això encara podria ser possible, eh?
Sí, no, evidentment,
sí.
Això és factible. El problema és que clar, tal com està, l'únic que pot passar és que algun nen se trenqui el cap allà.
D'acord.
Perquè ja hi ha una vegetació que impedeix veure el que hi ha sota, hi ha diversos desnivells de les parts que van ser excavades per aficionats inicialment, sense permís, que després vam excavar nosaltres, però clar, nosaltres l'únic que vam fer en aquells anys va ser gratar una mica, o sigui, no es va excavar realment, es va gratar una miqueta, i per tant hi ha un treball que requeriria doncs, això, 2-3 anys.
Però l'especialista considera que allò encara, per si algú volgués, podria esdevenir no només un lloc d'esbarjo, sinó un lloc de difusió cultural d'un patrimoni ben estructurat, ben posat, tot
el que... Es podria fer, perquè a més és un lloc assequible a nivell de temps, és a dir, no és Empúries, és un lloc petitet, que té 200 metres quadrats en total, que està relativament conservat, perquè està bastant aïllat, i que permetria explicar una part de la història de Sitges i un model d'ocupació, d'una casa fortificada, etc., i que podria ser interessant d'explicar una mica part d'aquesta història de Sitges. No únicament que a vegades fa massa tediós pels nens per mitjà de textos o de coses tal, sinó de, ostres, presentes per un castell amb una porta, aquí hi havia una cisterna. O sigui, d'alguna manera veus que eren gent normal que necessitava
El mateix que nosaltres.
Clar,
ara
si necessitava l'aigua, per exemple, que és un tema recurrent ara també,
sí,
no?
Sí, i tant que sí.
Per les seves produccions, que tenien una premsa de vi, que tenien no sé què, és a dir, que feien coses com nosaltres, no? No que eren uns tipus molt estranys que van viure fa 1000 anys, no?
Té tota la raó Joan García Targa quan diu que aquest és un tema recurrent, però mal que sigui per enèsima vegada,
sí, sí,
doncs
sí,
que quedi dit que allò pot ser una cirereta si algú doncs li ve de gust posar-s'hi com a mínim i té intenció, eh?
S'han fet, insisteixo, s'han fet intents de buscar patrocini i tal, però és que és complicat. És complicat per això, perquè està molt aïllat. Si estigués aquí
a la
Plana de Sebastià, suposo que estaria
en una altra intenció, tot plegat,
estaria arreglat des de fa temps.
Com deia en Joan García Targa, el curs enguany més centrat en la península Ibèrica?
Sí, bueno, hi ha exemples, aquí tenim la fulla, jo he intentat agafar alguns exemples emblemàtics que permeten fer un seguiment de diverses èpoques de la història o de la història antiga de la península Ibèrica, és a dir, per exemple, Atapuerca, que és un lloc que li sona a tothom, Los Millares, un lloc fantàstic, Almeria, que a més s'està musealitzant ara, vaig estar fa molt poc, un altre lloc a Granada, que és d'una cultura més moderna que Los Millares i que també s'ha musealitzat i li van donar un premi de musealització a nivell de l'Estat, que és un lloc molt bonic, Les Cogotes a Àvila, Numancia, que també li sona molt a la gent, i també la cultura dels castros a Galícia, que també li sona a la gent.
Segurament, no sé si de tots, però Numancia deu ser dels que fa més anys que és visitable.
Clar, sí, sí,
segurament,
sens dubte,
no?
Sens dubte. Jo crec que des de sempre ha estat visitable.
Sí, sí,
des de sempre, perquè des d'època immemorial deu ser també una de les excavacions.
Que em digui allò d'aquell acudit que està com sempre a Numancia, doncs com,
sí,
segurament
sí. S'han fet moltes
coses. Fet moltes coses també.
Si hi ha un grup de protecció, hi ha teatralitzacions, hi ha... Avui dia realment tota la part aquesta de potencialització dels valors patrimonials no ho porta únicament l'Estat o les comunitats, sinó hi ha moltes associacions de gent, no? Per exemple, a Lleida també hi ha una altra molt interessant als Vilars d'Arbeca, Arbeca, que hi ha un fortí, i aleshores hi ha una associació que fan un munt d'activitats, fan congressos, es reuneixen, és a dir, la part, diguem-ne, de l'associacionisme a Catalunya i també a fora, a altres parts de l'Estat, és molt important per a la defensa del patrimoni, no? L'important és que primer la gent que hi viu se l'estimi, se'l cregui i el potenciï. I és la manera que els altres també el posin en valor.
En qualsevol cas, hem començat per Numancia, però sens dubte, què ha passat a Atapuerca?
Bueno, a Atapuerca vaig estar l'altre dia per qüestions professionals dinant amb un dels que ho porten, no? I aleshores, realment, és un lloc fantàstic. És un lloc fantàstic des de moltes perspectives, no? Aleshores, dona joc per explicar moltíssimes coses, des de coses d'humanització, és a dir, d'ossos,
sí,
fins a coses de tecnologia, fins a coses d'hàbitat. S'han fet tot tipus de guies, hi ha guies per sordomuts, hi ha guies per secs, és a dir, hi ha un treball darrere, o sigui, no únicament d'investigació sinó de difusió molt important, i crec que això és important de destacar, o sigui, que la gent no únicament es quedi amb que cada any surt el doctor Dalca Llorell
explicant
que han trobat un tros de mandíbula,
sí,
o de dent,
sí,
sinó que hi ha tota una feina darrere de professionals de la pedagogia, de l'estudi d'ossos, de l'estudi d'eines antigues, etc. I que és un equip de treball interdisciplinar molt bo, de gent de la Rovira Virgili de Tarragona, de gent de la Complutense de Madrid, de gent de serveis pedagògics independents que col·laboren amb aquestes universitats, d'investigadors estrangers, japonesos, alemanys, italians, etc., que venen a treballar a Atapuerca. de gent, d'estudiants d'arqueologia, que dediquen part de les seves vacances a treballar, és a dir, que és tot un engranatge complex.
I hem de suposar que això suposa un finançament enorme, també, no?
Clar, evidentment. El que passa és que Atapuerca està en un altre nivell. És a dir, Atapuerca, des que va tenir també el Premi Príncep d'Astúries com a projecte d'investigació, clar, és en una altra dimensió.
D'acord.
És a dir...
És l'Altamira dels jaciments.
Clar, o sigui, el director, el Juan Luis Arzuaga, és un geòleg, paleontòleg, que era un professor d'universitat normal fa anys. El vaig conèixer fa molts anys, i era un tio normal i corrent, un professor d'universitat. Clar, ara, per gent que... Amics, comuns i tal, doncs clar, és un tio que té una agenda de compromisos radiofònics, televisius, tal, perquè clar, està en un altre nivell. A nivell d'investigació, és a dir, ha donat el salt de transcendir de la investigació a la difusió per un sentit molt ampli, no? I això és molt bo perquè ho han potenciat molt bé la gent de Atapuerca, no? I és a lo que es tindria que aspirar en tots els llocs, és a dir, donar el salt aquest de fer les teves coses a nivell d'investigació, però òbviament també donar el salt aquest i explicar a la gent perquè ho entengui què és el que estan fent allà. En vídeos de DVDs hi ha un museu a Burgos especialitzat en Atapuerca. És a dir, han donat, generat riquesa entre cometes,
sí.
És a dir, totes aquestes coses, no? Que diu, bueno, doncs el patrimoni també pot ser rendible en alguns aspectes.
El que passa és que suposo que estem parlant també d'un patrimoni que no sé si dic que es desmarca, però d'una importància tan cabdal en què tothom hi fica, o no necessàriament ha de ser així.
No t'ho creguis, eh? Per exemple, a vegades vas a d'altres llocs que dius, escolta, potser no té la repercussió internacional que té Atapuerca,
sí,
però s'han sapigut moure. O sigui, hi ha un jaciment d'aquestos que parlem aquí que és la pròpia comunitat local la que està intervenint en el lloc i està potenciant això, i estan fent rutes intercomarcals a la província de Granada en aquella zona, que és una zona deprimida econòmicament, i que arran d'una sèrie de llocs de patrimoni, no únicament arqueològics, sinó de torres àrabs, no sé què, elements gastronòmics, elements naturals, però estan fent unes rutes que els funcionen molt bé. I parlant, per exemple, amb el director d'aquesta història a Granada, em deia que havien vingut 6.000 persones l'any passat. Clar, 6.000 persones que et venen a Sitges no és res.
No, però per un lloc on no hi passa ningú...
Clar, per un lloc que tens que anar expressament, és una altra història. I per tant, clar, estaven molt contents perquè l'esforç els estava compensant.
Per tant, hem d'entendre que el problema està sempre conciliar aquella rigorositat que demanen els investigadors,
clar,
amb aquella capacitat, clar, de poder-ho explicar que demanen els pedagogs.
Clar, i sobretot no caure en... deixar una de les dues bandes, és a dir, s'ha de continuar investigant els llocs, és a dir, a Atapuerca continuen treballant cada any i van traient coses, o sigui, és a dir, no s'han dormit amb la orla fantàstica que els envolta, sinó que continuen treballant, continuen investigant, publiquen tant a nivell d'investigació com de difusió, quadrants pedagògics, és a dir, tot un ventall enorme de bibliografia que és interessant de veure. També com a complement d'aquest seminari o d'aquest curs del centre d'adults, havíem pensat fer una excursió per aquest any, donar el salt qualitatiu i dir, anem a dormir una nit fora i ens anem, per exemple, a la zona del Matarranya a veure si hi ha jaciments. Aquest any, perquè estigui millor organitzat, s'encarregaria amb una agència de viatges que ens ho busqui i tal. Perquè crec que és interessant la zona del Matarranya, que és a Terol, és la part de Terol que dona Castelló, tota la vall de Terol fins a la província de Saragossa, bueno, tota aquella zona, hi ha una sèrie de llocs molt importants a l'arqueologia espanyola, en aquest cas, o aragonesa també, que són emblemàtics i que ens ajuden a veure també aquests processos de musealització, de promoció del patrimoni, etcètera, que crec que valen la pena, i és una excursió que pot ser bonica, a més es menja molt bé.
Hi ha altres al·licients, eh?
Efectivament.
Fins a quin punt la presència humana dificulta o no les tasques d'investigació, la conservació d'aquests jaciments, etc.
Home, molt.
Molt.
Molt, clar. O sigui, no és el mateix un jaciment que estigui al mig d'un descampat, que no hagi estat reocupat des de que es va abandonar, a un lloc, aquí ho hem vist, no? A Sitges, al carrer Nou, etc., sí, que ha tingut ocupacions diferents, no? Que tu estàs fent la fonamentació avui dia amb la maquinària que hi ha, trenques coses antigues i ni te n'adones si no hi ha una supervisió, no? Per tant, clar, no és el mateix.
I en quant a visites, un cop el jaciment, diguem-ne, o es descobreix un jaciment, es fa públic i, per tant, allò esdevé un centre, diguem-ne, de pelegrinatge de persones interessades.
Clar, jo crec que és saber vendre les coses. És a dir, avui dia la competència a nivell d'oci és molt gran. És a dir, tu avui en dia tens un ventall d'opcions, cine, teatre, platja, etc. No? Tu has de saber vendre els valors que té jo i potenciar coses per als diferents tipus de públic que et puguin venir, des de gent que et vindrà senzillament per les restes en si, gent potser més especialitzada, gent que et vindrà perquè ha sentit que fan uns espectacles on hi ha una persona disfressada de romà que t'explica allò, gent que li interessa veure certs processos d'elaboració de certes coses que te les estan explicant,
o gent que vingui sense tenir-hi cap interès, sinó gent, perquè hi va una altra persona, gent que
s'equivoca de camí,
peta allà,
i aleshores, és a dir, s'ha d'intentar potenciar allò que tens i intentar donar resposta a aquesta possible gamma diferent de públic que et pugui venir, no?
Les xerrades començaran el proper 2 d'abril fins al 21 de maig, doncs els dimecres.
Correcte, sí, de 7 a 8 i mitja, hi ha de temps fins aquest dijous per acabar d'inscriure's. I, bueno,
i en principi cada dia estarà dedicat a un jaciment concret.
Exacte, en un lloc concret, però sempre amb la perspectiva de que hem fet cada any de que sigui el més comunicatiu possible. És a dir, jo normalment el que faig és que porto una presentació de PowerPoint explicativa, porto bibliografia perquè la gent vegi coses, portem DVDs si cal, la gent durant aquests 2 anys que s'ha fet m'ha portat coses que té, que és normal, que si té monedes d'un avi d'un avantpassat, o si ha fet algun fotos d'algun jaciment. És a dir, que s'intenta lògicament, ha d'haver uns continguts,
sí,
no cal examinar ningú, però s'intenta que sigui el més interactiu possible, perquè estem allà per gaudir, no s'ha de qualificar res, i s'intenta que sigui el més participatiu. El primer any m'han portat, per exemple, la ceràmica del vinyer perquè la gent toqués i veiés com era, no? I també hi ha moltes possibilitats de veure coses d'aquestes, m'entens? Sí, i el fet d'una excursió en un lloc proper també pot permetre que els alumnes es preparin coses, i perquè ja no és anar a l'Erdo que el tenim aquí al costat, sinó ja és,
per exemple, hi hagi una motivació afegida.
Clar, és anar a Calafeite, anar a Faila, anar a Celsa, que són ciutats grans, ibèriques, en alguns casos, o es pot canviar el viatge i dir, escolta, anem a Numància, per exemple, que està a Sòria, i intentem anar i contractar que ens facin una visita. És a dir, tot això depèn de les ganes, de la il·lusió i del compromís que tinguin els alumnes de portar-lo a terme, no? Diguin, escolta, doncs anem a un altre lloc, anem a veure, jo què sé.
Sí.
És a dir,
el professor Rai, que se n'ha patejat uns quants.
Tot és qüestió de posar-se d'acord i d'organitzar-ho bé, això sí. Perquè si no després és pitjor.
És una complicació afegida, en lloc d'un viatge
de plaer. Sí, al final et surt car, hi ha una sèrie de problemes, perquè, s'ha d'organitzar bé tot això.
La cita el proper dimecres dia 2 d'abril, en l'inici d'aquest curs, l'arqueologia, una forma d'entendre els nostres avantpassats, curs que impartirà Joan García Targa al Centre d'Adults. Les inscripcions obertes fins aquest dijous, el curs finalitzarà el 21 de maig, en horari els dimecres de 7 a 8:45, i qui vulgui més informació, al telèfon del Centre d'Adults, el 93 894 1048. Joan García Targa, gràcies una vegada més per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins a propera.
Adéu.